Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Joan Llompart. Els bombers segueixen treballant en les tasques d'extinció de l'incendi de la conca de Barberà i l'Anoia, declarat dissabte, i que ja ha cremat més de 1.600 hectàrees. Per saber-ne més detalls, connectem amb l'Espluga FM Ràdio. Pep Morató, quina és l'última hora?
Doncs molt bon dia, la pluja ha sigut glòria en aquest incendi, ja que doncs fa aproximadament una hora que plou aquí a Santa Coloma de Canal, també ho fa tot el que seria l'incendi amb bona pluja, i és que això ha fet que els bombers també hagin pogut encerclar el 90% d'aquest incendi forestal. Tot plegat, ara mateix ens trobem, per exemple, a Bellprat, un dels municipis en què va rebre de més a prop les flames, i en aquests moments doncs continuen les tasques d'extinció dels bombers, també de la unitat militar d'emergència i també de les agrupacions forestals de Catalunya. Tot plegat, es preveu que durant les pròximes hores les condicions meteorològiques són favorables, i això faria doncs que l'incendi es pogués donar per estabilitzat durant el llarg del dia d'avui.
Doncs moltes gràcies, Pep. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi a la conca de Barberà i l'Anoia per veure si aquestes condicions meteorològiques permeten estabilitzar-lo. Detingut a Xile, un fugitiu acusat d'homicidi en grau de temptativa per atropellar a Barcelona una motorista en tractar de fugir d'un control policial. Li constava un requeriment judicial internacional per 15 antecedents policials, la majoria dels quals eren per atracaments a joieries, i liderava una organització criminal especialment violenta en els seus assalts. I ja en clau local, a la Noguera, el municipi d'Àger es dota amb un punt d'informació turística per prestar servei als visitants aquest estiu. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
El nou punt d'informació turística s'ubica a la placeta dels Jubilats, un indret cèntric i estratègic dins la vila, el qual destaca pel seu fàcil accés i obrirà de dimarts a diumenge en horari de matí, de tarda i fins aquest 12 de setembre. Per atendre els visitants s'ha contractat una professional en pràctiques i coneixedora dels diferents atractius i recursos turístics que ofereix el municipi, gràcies al contracte entre la Universitat de Lleida i l'Ajuntament d'Àger, cofinançat per l'ajuda de Practicum Odisseu.
Gràcies, Joel. I en esports destaquem que la selecció espanyola masculina de futbol ha sumat la primera victòria en els Jocs Olímpics de Tòquio. Després de l'empat en el debut, Espanya va derrotar ahir Austràlia per 1-0 amb gol d'Oyarzábal al minut 80. En handbol, la selecció espanyola femenina, en presència de la catalana Eli Cesario, va debutar ahir als Jocs amb una derrota davant Suècia per 24-31. I la selecció espanyola d'hoquei herba femení, amb 5 catalanes, va caure per 3-1 en el seu debut contra Austràlia. La selecció masculina, que havia debutat empatant contra els vigents campions, va perdre 4-3 davant Nova Zelanda en el segon partit de la competició. Pel que fa al temps, comencem setmana amb un dia ennuvolat i xàfecs dispersos, sobretot cap a l'oest, que aniran avançant cap al Prepirineu des del Pallars fins al Berguedà. Una segona línia de pluges arrencarà cap al migdia a les Terres de l'Ebre i avançarà per tot el prelitoral i Catalunya central en direcció al Pirineu, on arribaran a primera hora de la tarda i fins i tot podrien deixar alguna calamarsada. Temperatures més aviat suaus, les màximes d'avui es situaran entre els 25 i els 33 graus a gran part de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
10 i 4 minuts, obrim segona hora. Vosaltres ja sabeu que l'Obert per vacances som molt, molt llaminers. La prova d'això és que avui parlem amb una de les 50 millors pastisseries de Catalunya. Es tracta de la coneguda i també molt popular pastisseria de Lleida, la pastisseria Tugas. I diem que és una de les 50 millors perquè així ho mostra el fet d'haver estat guardonada amb la Fava d'Or. Per poder conèixer com s'arriba a l'excel·lència, justament ens desplacem a l'obrador d'aquesta pastisseria, que a diferència de la seva botiga, ubicada a l'avinguda en Rovira Roura, es troba a una població propera, al col·legi. Parlem amb el cap d'obrador de la pastisseria Tugas, en Jordi Tugas. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
I també vull agrair la tasca del tècnic d'UAU Lleida de Ràdio, l'Ivan Usson, que s'ha desplaçat fins aquí. Vull saludar també el nostre company d'UAU, Jordi Sebastià, que es troba als estudis a Lleida. Jordi, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, ser considerat com una de les millors pastisseries, suposo que és tot un honor, no, Jordi Tugas?
Sí, sí, és un honor i a més és una cosa inesperada, perquè de fet per aconseguir-ho, de fet, no hem fet res. Simplement és la nostra tasca cada dia i res més que això. I està guardonat i, a més, 2 anys seguits, pues és molt important, sí, sí, esclar.
Carles, deixa'm dir que Tugas és una de les pastisseries més conegudes de la ciutat. Jordi Tugas, d'on ve aquesta passió de fer pastissos? Faci una mica d'història de la pastisseria.
Bueno, de fet, la pastisseria es va fundar l'any 1968. Està ubicada en un altre lloc que no és on està ara. I, de fet, comença com a pastisseria radicalment, és a dir, pastisseria només, i després és veritat que al cap dels anys va ampliar també una mica amb qüestions de salat, de cuina, però l'origen és pastisseria, sí, sí, l'any 68, és a dir, ja té més de 50 anys.
Mm-hmm. Em diuen que Lleida és una ciutat amb molta tradició pastissera. No sé si té alguna teoria del per què.
No sé, el cert és que és veritat que, per lo petit que és Lleida, hi ha bastantes pastisseries i no sé massa per què, perquè a més és un lloc que fa molta calor i potser hi hauria motius perquè no hi hagués tant consum de dolç, potser, però no, n'hi ha molt, és veritat, sí, sí, i sort n'hi tenim. També és cert que l'hivern és molt, molt fred i podria ser que això també ens ajudés, està clar.
No sé si algun producte estrella a la pastisseria Tugas.
Bueno, no, hi ha algun pastís que després de molts anys ha quedat com a molt emblemàtic de l'empresa, però jo no diria que és una especialitat, però pot ser el Sacher o després una tarta que es diu Mozart i ara d'uns anys cap aquí un que es diu Japan Cheesecake, probablement siguin els més emblemàtics. Però jo crec que la botiga, la gràcia que té precisament és que és una mica global, té una mica de tot. Té una part per esmorzar, cafeteria, té també la secció de pastisseria, però també té cuina per emportar, té pans també elaborats propis, és a dir, bueno, té una mica de tot.
Jo sé que el món de la pastisseria és un món molt sacrificat. De fet, sou molt d'hora, no?, a produir tots els productes, perquè, clar, quan un client va a primera hora i es trobi tot l'aparador amb productes al dia.
Sí, però també és veritat que nosaltres estem a l'obrador aquí i a Lleida hi ha 2 persones que estan en un altre obrador que és per finalització. I és cert que comencem molt aviat, però bé, comencem a les 6:30, és a dir, tampoc no és cap hora molt, molt extrema, ni molt menys.
Home, a veure, 6:30 per bueno, algú és d'hora, és d'hora.
Pensa que quan t'acostumes, bueno, potser no t'acostumes mai, però quan t'acostumes a aixecar una mica aviat, la recompensa és també que al migdia acabes molt aviat, és a dir, acabem la jornada molt aviat. I la veritat és que també és molt agraït. Una cosa va per l'altra, a vegades. Però també és veritat que anys enrere sí que és veritat que les pastisseries començaven molt, molt aviat, perquè tot era molt manual i es feia tot bueno, d'una manera com a molt, molt, molt artesana, i ara pues, s'utilitzen els mateixos materials, però potser estem una mica més mecanitzats i fa que cada dia podem començar pues, amb una hora que és relativament còmoda, jo crec, sí.
A les 6:30 és l'hora dels campions, sí senyor. És quan comença també el matinal d'UAU Lleida Ràdio. Per això el conec molt bé aquest horari. Deixem que et pregunti, Jordi, qui ha anat a la Tugas sap perfectament que fan molt més que un servei de pastisseria. És també una botiga gourmet. Per què es va decidir complementar això?
Mira, el motiu és una pregunta molt bona, perquè el motiu va ser bàsicament perquè ens hi van empènyer. És a dir, al començament, les pastisseries antigament es ficaven al costat de les esglésies perquè tothom anava a missa i el diumenge pel migdia sortien de missa i anaven a comprar el famós tortellet o el braç de gitano i tot això. Clar, això fa una atrocitat d'anys i va canviar radicalment. Al final el que tens és un tipus de clientela que també el cap de setmana acostuma a marxar actualment i, per tant, el que ens interessava moltíssim era treballar els dies de cada dia, sobretot si el dissabte i el diumenge treballem, fantàstic, però els dies de cada dia. I aquí és quan comença una mica l'oferta de cafeteria, d'entrepans, de gourmet, de per emportar també menjar, totes aquestes coses que fan que el dia a dia treballem moltíssim. Sí, sí, és una mica això l'origen i la evolució cap aquí.
La crisi no sé si s'ha notat molt.
Mira, ha estat com una mica una dent de serra, perquè ha tingut com els i baixos. i de fet ha hagut èpoques que la veritat entenc que per molta gent han set molt dolentes, perquè també n'han passat nosaltres moltes de dolentes, i una part de catering que teníem l'hem perdut totalment i era una part molt important de l'empresa. Però per altra banda, quan hi havia un cert confinament, els caps de setmana tothom es quedava aquí i per tant els caps de setmana es treballava moltíssim, es venien moltíssims pastissos. Això quan ha acabat, doncs hem tornat una mica més a la normalitat, treballem menys els caps de setmana i més el dia a dia. No sé, ens hem anat adaptant una mica al que ha anat venint, suposo que com tothom al final.
Jordi, no sé si coneixia el premi aquest de la Fava d'Or, que a més l'ha guanyat, m'ha dit, dues vegades. Què suposa per vostè un premi com aquest? Rebre'l en una època com aquesta, d'on tot és tan difícil, no?, i on hi ha tanta competència, encara deu ser un premi més a valorar.
Mira, per nosaltres és molt important. Jo crec que tots els premis són importants, i aquest mes, i a més l'últim any ens van donar el més important de tots, per tant és importantíssim. Jo també crec que el més important al final és tindre la botiga ben plena, perquè hi ha molta gent que ve, perquè hi ha molta gent que li agrada. Això és el millor premi que tenim. I, però està clar que això, quan ho vam rebre, va haver moltíssima gent que ens ho dia a la botiga quan venia. Per tant, és una cosa que ja no és a nivell professional del sector que ens van reconèixer i que ho van veure, sinó que a nivell popular es va fer molt ressò, i la veritat és que ens ho deien moltíssim. Sí, sí, per tant, molt, molt bé, molt positiu.
No sé si ara l'estiu, que potser quan pensem en postres, no sé si estarà d'acord amb mi, pensem més en gelats que potser en pastissos, però jo crec que hi ha pastissos, hi ha dolços, que també venen molt de gust a aquesta època de l'any, quan fa tanta calor.
Sí, sí, de fet es nota molt el canvi, bueno, ja ho sabeu que la temperatura a Lleida canvia moltíssim de l'estiu a l'hivern, i per tant el consum és radicalment diferent de l'estiu a l'hivern. I ara a l'estiu, per exemple, hi ha un pastís que és de iogurt grec amb llimó i un bescuit de polenta i llimó, que aquest és ben verdaderament moltíssim, moltíssim a l'estiu, i per contra el Sacher, que abans he dit que era un dels més emblemàtics, ara baixa molt, però això és normal. O gelats, per exemple, a l'hivern pràcticament no en venem i no en tenim, és a dir, molt pocs, i ara se'n venen moltíssims. I clar, això és normal. Avui estarem a 40 graus aproximadament, i evidentment a 40 graus hi ha moltes coses que són difícils de vendre. És complicat.
Deixi'm que li pregunti també, perquè ara hi ha aquesta dèria, que també és lògic, que és el tema dels productes baixos en calories. A la pastisseria, això ho tenen en compte per elaborar certs productes? És a dir, podem menjar algun producte d'aquests que ens fa que la panxa no creixi tant?
No, de fet no, però jo crec que lluitem amb una altra guerra. És a dir, natural, no sé per quin motiu, jo crec que la nostra pastisseria és de les més baixes en sucre i de les més baixes en greixos que pugui haver. I és una cosa personal que ha venit del meu pare, i que jo també, de fet, l'he seguit igual, perquè pràcticament és com ens agrada el producte. És a dir, quan gastem matèries primes molt, molt, molt bones, el que volem és lluir la matèria prima, i la veritat és que amagar-la amb molts greixos o amb molts sucres no porta absolutament a res. I després també crec que hi ha un factor, i és el factor de la qualitat. És a dir, els nostres productes són d'una qualitat brutal, i intentem al màxim, que no hagi quasi cap colorant, que no hagi cap additiu, i jo crec que aquesta sí que és la nostra guerra, i és on ens sentim supercòmodes de treballar.
Doncs avui vull agrair moltíssim que ens hagi atès des de l'obrador de la pastisseria Tugas a Lleida, en Jordi Tugas. Jordi, ha estat tot un plaer, de veritat. Amb els postres que has anomenat, a mi aquesta hora ja se m'ha fet la boca aigua, eh?
Normal, sí, sí, sí.
Ets molt de llaminer, sí, o no, tu?
Sí, sóc llaminer, sí, però de no gaire dolç, és a dir, de poc sucre, sí. La veritat és que les coses que m'agraden són coses que no són dolcíssimes, però m'agrada molt el dolç, sí, sí.
Doncs avui et vull agrair que hagis compartit aquests minuts de ràdio aquí a l'Obert per Vacances, i també vull agrair la tasca de l'Ivan Usón, a la tècnica, que ha fet possible aquesta connexió amb l'obrador, i el nostre company Jordi Sebastià, d'UAU Lleida Ràdio. Gràcies a tots.
Que vagi bé, adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Aquest estiu no tanquem. Obert per vacances.
Un minut i un quart d'onze al matí.
Fem una volta al món.
I avui dilluns, com no, havíem de viatjar a un país, el Japó, on es centren totes les mirades des de l'inici d'aquests Jocs Olímpics. Allà coneixerem la Maria José López Iniesta, que va anar fa 3 anys a Kyoto per millorar el seu japonès i es va quedar a fer un doctorat. D'entrada, la vull saludar des de Kyoto. Maria José, bon dia, què tal?
Bon dia, bona tarda. Bé, bé. Vosaltres?
Molt bé. Dius bona tarda perquè, clar, és bona tarda per tu, perquè aquesta hora és ja la tarda, eh?
Ara mateix hi ha 7 hores de diferència.
Deixa'm saludar també el nostre company, l'Àlvaro de Radio Ciutat de Tarragona. Àlvaro, bon dia.
Bon dia i bona tarda, també.
No sé, d'entrada, què et va fer quedar-te al Japó?
Bé, en principi vaig venir per estar-m'hi només mig any i ja, després d'aquella estada tenia la sensació de que encara hi havia coses que podia experimentar més o que volia, bueno, volia quedar-m'hi una mica més. I llavors, fins aleshores, l'experiència havia estat positiva, és a dir, bueno, tot era un input de coses noves, no? A part també, bueno, la gent és molt agradable, la cultura també és molt diferent, llavors d'entrada ja és molt interessant i bé, simplement... com intentar descobrir una mica més el país, diguéssim.
Precisament estàs cursant allà un doctorat a Kyoto i potser des d'aquí sempre tenim una mica l'estereotip de la dura disciplina asiàtica, tant al treball com als estudis. No sé com és realment la vida acadèmica allà al Japó.
Potser el meu cas no seria el d'un exemple d'algú que ha anat a parar en aquest cas, un laboratori japonès o asiàtic, perquè, de fet, el meu cap directe no és japonès, és portuguès, i la meitat de la gent del laboratori no és japonesa, és a dir, hi ha una noia que és índia, hi ha una noia que és xinesa, llavors és un ambient molt internacional. Però sí, el que he sentit a dir d'altres amics o d'altres companys que estan en una empresa o estan en un laboratori dins de la universitat, però que la majoria de gent és japonesa, sí que m'han dit que, per exemple, el tema d'hores extra ja es donen per suposat, o, per exemple, el tema de la jerarquia o el respecte, no? Si el teu cap encara no marxa de casa, doncs tu no pots marxar encara, o encara hi ha molt, no?, aquest respecte o aquesta jerarquia.
Dius que tens un ambient com molt internacional, però com serien les relacions amb els japonesos, ja no només en aquest ambient més laboral o estudiantil, sinó en l'àmbit social, com són aquestes relacions?
Aquí la gent d'entrada és molt més tancada, llavors tenia una sensació de, ostres, és que no sé fer amics, és que no... El que tu, per exemple, diries, ai, mira, anem a fer un cafè, doncs aquí com no hi ha aquesta... Oh, Adriana, espera, mira a veure si la setmana que ve puc, o... Com que costa més tenir el tipus de relació que, o amics que estava acostumada a fer... En allà, no, també és la primera vegada que estic a l'estranger, no sé si potser això també passa a Alemanya o passa a altres llocs, vull dir que potser no és una cosa típica d'aquí. En general sí que diria això, que som més tancats comparats amb les relacions que jo havia tingut, i després doncs, també el tema de l'idioma, no? Si estàs, per exemple, bueno, això no seria relacions d'amistat o així, però no sé, al supermercat o vas al banc o... No, a la que va un estranger ja es fiquen supernervioses perquè és com, ai, que no sé parlar anglès o no em poder comunicar amb aquesta persona i ja de seguida es tanquen o... Però en general la gent és molt, molt amable, això sí que... O sigui, et trobes de tot a tot arreu, però en general no trobes un rebuig, és més aviat que et volen ajudar i no saben com a vegades pel tema de l'idioma o... Com que costa molt... diria jo, o depèn de si tens sort o no, fer amics, però que la gent és agradable.
Maria José, des de divendres, totes les mirades al món estan posades en el Japó, amb aquests Jocs Olímpics de 2020, un any després del que s'havia de celebrar. Clar, ens arriben moltes notícies, sobretot del terreny esportiu, però potser no tan social. No sé com s'ha viscut al país nipó aquesta preparació dels Jocs.
Jo parlo des del punt de vista de Kyoto. Imagino que algú que ha estat vivint a Tòquio ho haurà viscut d'una manera molt diferent. Diria que, de fet, per exemple, ni a Kyoto ciutat ha arribat, com es diu, la flama olímpica. Diria que no ha passat ni per Kyoto ciutat, potser pels voltants, però no per aquí. O sigui que a nivell de moviment o així, com que de la pandèmia ja fa més, no?, un any i mig, que ja portem tots mascareta, etcètera, etcètera, no hi ha hagut un canvi substancial en això. Sí que vas veient les notícies o així, però... Almenys a mi, personalment, no he trobat que ens afectés molt. Estàvem parlant també amb els companys del laboratori de més i tothom deia que era com... Sempre discuteixes, no?, de què hauríem de fer, què no hauríem de fer, hauríem d'obrir, hi hauria d'haver públic, no hauria d'haver públic, però al final acaba sent la nostra opinió.
De fet, en els mitjans de comunicació ens arribaven imatges als darrers dies de manifestacions en diverses parts del país de gent nipona contrària a aquests Jocs Olímpics, perquè
sí,
no veien clar,
sí.
I això no sé com s'està vivint, tot plegat.
Per exemple, no me'n recordo, diria que era a prop de Tòquio, però no a Tòquio. Per exemple, una dona de més de 50 anys que la flama olímpica passava allí corrent i ella va agafar una pistola d'aigua i va intentar apagar-se allò,
sí, sí,
el crit d'aturar.
De fet, aquestes imatges ens van arribar aquí, també. Sí, sí, sí.
Des de la comunitat científica o dels mitges, que em sembla que van recaptar signatures, o sigui que sí que hi ha hagut bastant de moviment de gent en contra de... Perquè també el país porta més d'un any i mig, des de l'abril de l'any passat, per exemple, que no poden entrar turistes, i suposo que ara els havia entrat por de no, encara no podem obrir el país perquè ara encara hi ha... encara estem vacunant a la gent, encara hi ha molta gent infectada, bueno, no molta en comparat amb altres països, però com que hi havia por, imagino, o precaució.
I suposo que el tema econòmic també se n'ha parlat moltíssim, que hi ha molts japonesos que s'han mostrat en contra d'aquests Jocs Olímpics per el que significaven el pressupost governamental destinar tants diners a uns Jocs, oi?
No ho sé molt, però sí que també ara, sobretot des de que s'havia decidit, no, per exemple, que no hi hagués públic, o etc., era com, ostres, com es retornaran aquests diners o el gas que s'havia fet, com es recuperarà, no? com afectaran en un futur o en un futur immediat aquest gas que s'havia fet.
Parlaves del tancament cap als turistes i ara hi ha una darrera onada de contagis de la Covid-19 al Japó. No sé com s'han viscut en aquest darrer any i mig les restriccions i com valoraries la gestió que s'ha fet des d'aquest país de la Covid-19.
Primer dic que és una opinió molt personal i jo no soc cap experta del tema i vull dir que és totalment personal. Personalment l'he viscut molt estranya. És a dir, és com que al principi es va voler fer moltes coses molt de sobte i tancant-ho tot. Per exemple, l'any passat, doncs, per exemple, abril i maig no van haver-hi classes. Ens vam perdre 2 mesos sencer del curs escolar i després al juny vam fer classe amb mig grup. Llavors era com una setmana amb mig grup, la següent setmana amb l'altre mig grup, tot molt lent, i això va ser la primera onada. I després que les següents onades van ser molt més fortes que aquella, aquesta mena de mesures ja no es van seguir. Suposo que perquè al principi es va pensar que seguint aquestes mesures es podria erradicar o hi hauria una baixada i ja no tornaria a haver-hi més onades, però com després es va veure que no, allò continuava i que no estaven molta gent o empreses o educació no estava disposada a paralitzar-ho tot una altra vegada, es va continuar. Llavors era com una mica estrany, que és com, ostres, abans que no era tan greu la situació com ara, aquelles restriccions i ara en canvi, no? I sí que hi ha hagut una estats d'emergència. Aquí al Japó també, per exemple, no sé molt com va, però en general, dir-ho de manera senzilla, legalment el país no pot, per exemple, fer un obligat a que hi hagi un confinament massiu o, per exemple, si la gent pel carrer no va amb mascareta, no et poden ficar una multa. Però la gent sí que es posa la mascareta. Fa poc me la vaig oblidar, no sé per què, i em sentia superestranya perquè tota la gent em mirava pel carrer. És a dir, no és ho recomanen, no és obligatori en el sentit de que no et vindrà cap policia, no et vindrà ningú a aturar-te, però tothom ho fa. No hi ha hagut toc de queda, però sí que quan hi havia aquests estadis d'emergència, el que sí que els horaris de comerços així estaven reduïts.
María José López, escolta, ha estat tot un plaer. Per cert, tu fa 3 anys vas anar a Kyoto a millorar el teu japonès. No sé si molt complicat o no, això de millorar-lo durant aquests 3 anys.
Bé, com que al final m'he entretingut amb altres coses, però no, sí que es nota, i sobretot el tema de ser més fluent, o vulguis que no, el dia a dia, encara que no activament no estiguis estudiant com en un curs, el fet de veure els caràcters cada dia, parlar-ho cada dia, sí. Encara em queda molt per millorar, però jo diria que sí que està positiu.
Doncs, María José, ha estat un plaer tenir-te avui a l'Obert per Vacances.
Igualment, moltes gràcies per trucar-me.
Gràcies des de Kyoto, en aquest cas la María José, i des de Tarragona, gràcies Álvaro Rodríguez, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Gràcies a tu, Carles.
Fem una volta al món.
I després de fer aquesta volta al món, 6 minuts i 2 quarts d'11 del matí, us volem proposar, us volem regalar un val de 60 euros de bon preu esclat. Obrim el nostre concurs setmanal des d'avui i fins divendres. Atenció, perquè podeu aconseguir aquest val de 60 euros per comprar a qualsevol dels establiments a bon preu esclat repartits per tot Catalunya. Us podeu gastar aquests 60 euros amb el que vulgueu, com per exemple us podeu gastar aquests 60 euros en comprar gelats, 60 euros en gelats. Per què dic això de 60 euros en gelats? Doncs perquè la pregunta que us fem aquesta setmana és quin gelat us agrada més. Aquell gelat que sempre quan aneu al supermercat, aneu a la vostra gelateria de confiança, sempre trieu. És la pregunta que fem aquesta setmana a l'Obert per Vacances. Quin gelat us agrada més? Com podeu participar? Com podeu aconseguir? Com podeu entrar en el sorteig d'aquest val de 60 euros de bon preu esclat? Molt fàcil. Ens heu de fer una nota de veu al següent número de telèfon.
Si vols participar amb nosaltres, escriu un WhatsApp al 682 141 141.
682 141 141. 682 141 141. Com ho feu això? Molt fàcil. Graveu una nota de veu. Nota de veu que no superi, això sí, els 30 segons. Ens poseu, ens indiqueu, ens dieu el vostre nom, la localitat, el municipi on escolteu el programa, l'Obert per Vacances, i quin gelat us agrada més. A partir d'avui fins divendres, totes les notes de veu entraran en el sorteig que farem divendres d'aquest val de 60 euros de bon preu esclat. Torno a repetir el número de WhatsApp, el 682 141 141. I repeteixo, són notes de veu, no trucades. No cal que ens truqueu, perquè una vegada més, durant el directe, he d'agafar aquesta trucada, que no l'hauríem d'agafar. Un segon, Bon dia.
Bon dia, com estem?
No puc creure, una altra vegada, senyora.
Oh, és que m'hi ve de donar un avís que no la vaig fer l'altre dia.
Maria del Torró, de Ràdio Mongeta. Sí.
Bon dia,
com, ha anat com el cat... estem? Oh, per cert, com ha anat el cap de setmana?
Oh, mira, molt trafegada.
Sí?
Perquè al final, sí. Com que vivem d'organitzar tota la partida del bridge i que mos va fallar gent, vam haver de fer aquí tot de regles, que vull, no he pogut dormir. Porto tota la nit desperta. Oh. I es, no, te diré més. Tu sents els cotxes que se senten per la voltant?
Sí, sí que ho escolto de fons, sí. Ara que ho dius, sí.
M'han fet baixar a Lleida.
A Lleida?
Sí, perquè fan la fira de la remolatxa, que nosaltres no plantem aquí el camp que hi ha darrere la casa del rector, no plantem les remolatxes. I a vivem d'anar a Lleida a triar-les llavors.
Ah, ja.
I escolta, allà, que tot...
a Lleida fa una calor, Déu-n'hi-do,
Bueno,
sí. Home, comparat amb el seu poble, Lleida és com anar a un fort de pa.
No, sí. Lleida, a l'estiu fa molta calor, sí. I a l'hivern sembla això, vamos, amb tota la boira, no sé, un lloc molt estrany, Lleida, sí.
És un lloc molt estrany, això ho diu vostè, Ho dic perquè, la gent de Lleida ens està escoltant aquesta, no? Per exemple, a través de 1A1 Lleida Ràdio, i es poden enfadar,
No, home, però...
O de Munt FM.
Bueno, però ells no saben millor que ningú.
Però vostè, clarament, a Lleida no hi viuria, oi?
No. Jo sóc una senyora del Pirineu, feta i dreta.
Escolta una cosa, havia de dir un missatge, no?
Sí. Bueno, també m'he de dir jo.
No? Vostè m'ho ha dit? Aviam, quin missatge ha de dir?
Jo volia explicar com fem els gelats.
Però aviam una cosa, vostè no entès que la gent que vol participar o que pot participar en aquest cas, en aquest concurs, ho ha de fer tres una nota de veu, no trucar, senyora.
Ah, bueno, claro, doncs que l'envien. Jo vos dic, nosaltres, per si hi ha algú...
Perdoni una cosa, ja m'estan dient des d'1A1 Lleida Ràdio això, que es veu molt bé Lleida, Ho dic perquè, clar, no volem aquí obrir cap tipus... De polèmica,
No. És maco.
Sí, maco,
però a veure.
I la Torre Vella, és preciosa. Mira, ara passa l'ambulància per Lleida.
Sí.
Aviam.
Sí. Una senyora que està d'aquí s'ha agafat massa remolatges, però li ha fet una hernia a l'esquena i ja l'han importat.
Escolti, sí. aviam. El gelat, vostè.
El gelat, sí. Mira. Nosaltres n'hi fem un. El que passa és que prenem a l'hivern. Tenim una cova aquí al costat.
Sí.
I fan unes caramelles.
Sí.
Això, saps què són?
Les caramelles. Sí. Sí, això que es canta per Setmana Santa, el dilluns a Pasqua.
No, això és també... No.
No.
Les puntes de les anguestes que pengen i s'hi fan com una punxa de glas. Doncs mos les tallem
i
llavors li tirem... Home, sí,
no entenc res, senyora, no entenc res, de veritat.
Mare meva.
Ai, bueno, com es nota que sóc de ciutat, eh?
Ai, sí, fillet. Ja hauràs de pujar aquí, ja t'hi donarem un
bueno, panxelat. Vostè si em convida, jo vinc, eh?
Però només tu, eh? No me diguis aquí amb tota la tropa, no.
aviam, el gelat. És que m'estic dispersant ja.
Lo gelat.
Sí, lo gelat.
No, això és res. Si vas a la cova, t'hi treus lo tros de gel i llavors tu t'hi poses damunt el que vols. T'hi poses pebre... I poses sal...
M'està dient que el seu poble va a la cova, agafa el gel
sí,
i així fan
sí.
Els sabors dels gelats. A veure...
No, el sabor t'hi fots tu el que vulguis.
I
que
vostè...
El que importa és que estigui gelat.
Sí, i vostè què li posa al gel?
Jo li poso a vegades un suc de llimona amb una mica de pebre
sí.
O la sal, no sé... I depèn de l'odia. A vegades el suc amb suc de tomata...
En suc de tomàquet.
Bueno, per donar-li diferents gustos.
Ja. Bé, bueno,
claro.
Mire, per cert, aquesta setmana sortia en una revista, el Time Out, que això és una... Bueno, és igual, una típica revista de Barcelona. Ja està, deixem-ho aquí.
Oi.
Sí, que amb una gelateria han creat, atenció, vostè farà un crit ara quan li digui, el gelat de bechamel de Canaló.
Hostimeta.
Què li sembla?
Hostimeta, aquest sí que està bo, eh? Home.
Sí, se'l menjaria o no?
Home, bechamel de Canaló. I sense carn.
Sí,
només
sí.
Només la bechamel.
Llobés. Què li sembla, això?
Bueno, està bé. I podríem posar ja trosses de carn torradet pel damunt, no? Com les virutes.
Home, per exemple, també hi ha gelat de Rocafort.
Ah, bueno. Uau, però aquestes coses franceses ja a mi no m'acaben.
Vostè més el beixamel, eh? La beixamel de Canaló, eh?
I el fromatge de cabra del Montsec.
Ah, molt bé, aquest també, eh?
Oh,
Maria del Turró. Maria del Turró, hem de deixar-ho aquí. Salutacions també als oients de Ràdio Mongeta. I, per cert, també he de dir una cosa, eh? Emun també ens escolten des de Emun FM, que és el Menal, el Farràs, el Guaire, el Besa i Torreferrera, eh? Que ens ho estan dient també, que ens escolten a través d'aquestes freqüències, eh?
Bueno, jo t'hi diré,
sí.
T'hi diré, que a mi m'agrada més Lleida que Barcelona.
Ah, molt bé.
L'únic problema que li trobo és la calor i la boira, però és més maco i més tranquil.
Sí, el que passa que no té platja, Lleida, eh?
Bueno,
pam, ja ho
però
he
tenen el pantano, tenen el segre, tenen... No.
Bueno, és igual, deixem-ho aquí perquè... Deixem-ho aquí. Maria del Turró, gràcies.
Bueno.
I no em molesti més, home.
Vale.
Gràcies.
No. Vinga,
i els oients, ja ho sabeu, 682-141-141, 682-141-141. Molt fàcil, nota de veu. Ens dieu quin gelat us agrada més i divendres farem el sorteig d'aquest val de 60 euros per anar a qualsevol establiment de bon preu esclat. Per vacances, quan passen 3 minuts a 2:15 i posem música. Croma és el tercer disc en solitari del músic de Sabadell, Albert Freixas. Un treball que va des del jazz i també la bossa nova o l'electrònica i que ha comptat amb unes col·laboracions de luxe. Lletres en anglès que tracten temes universals per un disc fresc i original. L'Albert, ho dèiem, és a Sabadell, però des de fa un temps que viu a la Garriga, poble de destacats músics. Per això ens acompanya des dels estudis de Ràdio Silenci. El saludo. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Què tal, com estàs?
Superbé, aquí rodejat de bona gent, a Ràdio Silenci, a la Garriga.
i content de presentar aquest disc amb vosaltres.
Nosaltres també contents. Deixa'm saludar també el nostre company de Ràdio Silenci, l'Eduard Mas. Eduard, bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem, Croma, així es diu aquest disc. De fet, el croma és una mena de taló de fons, sempre moltes vegades a color verd, per representar en pantalla tot allò que un vulgui. No sé quin missatge vols enviar titulant així aquest disc.
Bé, és una mica una reflexió, aquesta vida moderna que duem ara, que sembla que hi ha més coses virtuals que reals i en les quals la gent es fa la seva vida a mida, no? I sobretot a través de xarxes socials, no? Que la gent es projecta sobre de qualsevol fons que més li agradi o que més bé li quedi. I una mica és aquesta reflexió de si ens agrada cap on estem anant, no? Que cada cop som més espectadors i menys protagonistes de les nostres vides, no?
De fet, la fusió ja estava molt present en el teu anterior disc, però perquè et movies, des del blues, melodies pop, també sons de rock distorsionat, però en aquest treball, Albert, hi sumes el jazz.
Correcte. El jazz sempre ha sigut una influència gran en la meva feina, en la meva música, i diguem-ne que aquest cop m'he atrevit una miqueta a aprofundir amb aquesta influència i afegir sonoritats jazzístiques força autèntiques, no? I de fet, d'aquí venen els col·laboradors que en parlarem més tard, que són gent amb bagatge jazzístic de molta volada i molta envergadura, no? I sempre m'ha agradat fer la fusió d'estils, no m'he casat mai amb un gènere i prou. De fet, penso que la música hi és per obrir fronteres i per provar coses que no s'hagin provat, i no pas per tancar-se. I fruit d'això i d'aquesta filosofia, aquest disc crec que ho reflecteix més que mai, no? És una fusió bastant atrevida.
Bon dia, Albert.
Bon dia, Eduard, com estem?
Parlem d'aquests col·laboradors que comentaves, i parlem de jazz, perquè són col·laboradors del luxe, molt, molt lligats a aquest estil. Hi ha el contrabaixista Tom Warburton, el bateria Jordi Gardenyes i el saxofonista David Calvo, no tant jazz, però també hi ha la cantant resident a Austràlia, la Letícia Nishang. Mm-hmm. Com s'aconsegueixen aquests companys espectaculars de viatge?
Sí, bueno, he tingut molta sort, Bueno, els hi vaig presentar una mica el projecte i vaig proposar si volien formar part d'aquestes cançons, d'algunes d'elles, i per sort tothom va dir que sí. Amb la Letícia i el David és una mica diferent perquè som amics de fa molt temps, llavors sí que hem anat mantenint el contacte i sempre hem anat fent cosetes junts, i de seguida van dir que sí, els hi venia de gust. I amb en Jordi i en Tom ha sigut més un encàrrec, que els hi vaig proposar, escolta, vull fer un disc que alguns temes se'n vagi bastant autènticament cap al jazz, i tant un com l'altre, primer ho van sentir, ho van valorar, van dir que sí, que els interessava, i han acabat el disc, i estic molt content. In my world, forgotten and disgraced, the wrinkles on my face reveal my as I sink, it blows, and I drown it all my wrong.
Avui estem conversant amb el cantant Albert Freixas des dels estudis a Ràdio Silenci amb l'Eduard Mas. Eduard,
bon dia de nou. Li preguntava a l'Albert que la crítica, com és habitual en els seus discos, està entusiasmada, He llegit algunes d'aquestes crítiques, sí. Frescor, originalitat. Amb aquesta fusió, amb aquestes col·laboracions, quin so trobem en aquest disc que agrada tant a la crítica?
Bueno, jo crec que és un so eclèctic, un so que, bueno, em sorprèn, en part, potser per la combinació dels elements i els ingredients i les proporcions, no? Potser no és una cosa al 100% nova, però sí que jo intento sempre fer o seguir un discurs de coses que no hagi sentit tampoc abans. Combinacions una mica... Hi ha un tema, per exemple, que hi ha música jamaicana, amb un pop així més introspectiu, i m'agrada, crec que el que sorprèn i el que agrada a la crítica normalment és això, no? Aquest atreviment d'anar una mica més enllà i intentar fer receptes que no s'han sentit tant, no? I és aquesta frescura que deies, no?
11 cançons, i com dius, propostes molt diferents, fins i tot hi ha un tema a capella.
Sí, de fet n'hi ha dos.
Dos a capella.
Un que obre el disc i un que ho tanca. Obro i tanco amb temes a capella. Em va semblar que conceptualment era bonic, també. A més, jo sempre he reivindicat aquell hàbit tan bonic que fèiem més abans, potser que ara, que és posar-se un disc de pe a pa, de principi a fi. I les dues portes d'entrada i de sortida són dos temes a capella i fa que sigui un disc molt més íntim i més proper.
Amb estils musicals tan diferents, podríem dir que el fil conductor són les lletres, el missatge que canvies a través de les lletres?
Potser sí, tot i que també varia una miqueta. O sigui, hi ha temes més universals, hi ha temes una mica més autobiogràfics. Potser el fil és la meva veu. És la veu, és el que realment funciona de cola i ho enganxa una mica tot, no? I l'emoció darrere la veu. A nivell de lletres vaig variant.
Són totes les lletres, com és habitual amb tu, en anglès. Els temes abans de la crisi sanitària estan escrits perquè no està molt present en el disc.
Són anteriors, sí, ho has vist bé, això. Són anteriors, la gestació, o sigui, que són els embrions de les cançons, eren prèvies a la crisi del Covid, i llavors sí que les he acabat gràcies, en part, al temps extra que he tingut, que és una de les poques coses positives que hem tingut, però sí que hi ha gent que ens han trobat amb més temps a les mans, he pogut acabar-les bé i arrodonir-les i anar a l'estudi, dedicar-li el seu temps i anar gravant així sense massa pressa, no? Que això també ha ajudat. I sí, però cert que les lletres no parlen de la crisi sanitària. Protects me from dangers wild and unknown. It makes me less human. Sometimes I feel like a clone. Aquesta també és una de les noves peces, el nou treball Croma de Albert Freixas, que avui ens acompanya a l'Obert per Vacances. Albert, has comentat en alguna entrevista que les mateixes cançons et deien per on et volien anar, o sigui, que et marcaven el camí a seguir. Sí, sí, cert. I és una cosa que no havia experimentat tan clarament fins ara. Tot ajuda també. És cert que amb aquests temps de més que he tingut, també he obert un estudi amb un company i soci, músic, l'Eduard González, 820 Estudi, Sabadell. Clar, també jugues sense la pressió del temps. I això m'ha permès afrontar les cançons d'una manera molt orgànica i molt, molt natural, d'anar potser amb la idea bàsica, guitarra-veu, i a partir d'aquí escoltar una mica el que volia la cançó i anar posant, doncs aquí poso un teclat, aquí poso una bateria més cap aquí el baix, anar provant. I realment vaig notar aquest diàleg i ha sigut preciós i espero treballar així en el futur, perquè és que realment vas vestint la cançó segons el que ell et demana, no? Ho trobem molt bonic.
La cinquena onada d'aquesta pandèmia està esclatant aquest estiu. Ho dic, Albert, per al tema de concerts, no sé com està l'agenda, si en tenies algun de previst que has hagut de suspendre o tens algun de previst ja oficial.
Doncs sí, com molts amics i amigues músics se m'han suspès uns quants, encara segueix sent bastant pèssima la situació, vull dir, a excepció de gent que no sé com s'ho fa. En tinc confirmats, però ja, mira, vaig fer el Taga Fest ara fa poquíssim, que va anar molt bé, per cert, primera edició. I després, ara ja ens anem al setembre, que tinc la llibreria Dòria, Mataró, que fan concerts així també íntims, bonics. A l'octubre tinc Sabadell, hi haurà Barcelona, que no està confirmat, però m'està costant una mica una barbaritat tancar dates i que s'aguantin, sobretot, no?
Bueno, Albert formava part d'una banda, en principi desapareguda, que va deixar molta petja, que eren els Ix. Pot ser que haguem sentit, Albert, que estudieu o esteu parlant, tornar a tocar junts de nou, a juntar-vos de nou?
Bueno, no sé si per fer molta més carrera junts, però sí que ens feia gràcia una mica reunir-nos, retrobar-nos, de fet, tots els integrants que han passat pel grup, i gravar alguna cosa. Ara que també tenim l'estudi, que us deia, no?, que tenim més fàcil, doncs passar per l'estudi, gravar un, dos temes, potser fer un parell de concerts així macos, i ja veuríem, no? Però sí que és cert que fins ara la porta del retorn estava tancada i ara sembla que està una mica entreoberta, no?, ajustada.
Albert, ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu, presentar aquest nou treball, almenys hem escoltat algunes cançons de fons, també ara, per acomiadar-te, escoltarem un altre d'aquest darrer disc. Gràcies per haver compartit aquests minuts a ràdio i a gaudir de l'estiu a la Garriga.
Sí, tant, així ho farem. Moltes gràcies a vosaltres per convidar i fins ben aviat.
Ja ho sabeu, el darrer disc, titulat Croma, que podeu trobar a internet, a les plataformes habituals i també a les botigues especialitzades. També, Eduard Mas, és a Ràdio Silenci. Gràcies.
A vosaltres.
Doncs l'Albert Freixas, que ha compartit aquests minuts amb nosaltres aquí a l'Obert per Vacances. Ara mateix 1:03 del matí.
Obert per Vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
La veritat és que ens agrada molt fer-vos propostes, i més si aquestes propostes passaran d'aquí uns minuts, perquè d'aquí uns minuts començarà la cercavila de la festa major, volíem dir, del Vendrell, en el dia de la festivitat del Santa Anna, patrona de la vila, i també el dia gran de la festa major. De fet, molts municipis de Catalunya han optat per fer cercaviles diferents, però la capital del Baix Penedès ha apostat per fer-la com estem acostumats, això sí, a mesures de seguretat, amb reserva d'entrada prèvia, que van quedar exaurides en pocs minuts. Per saber-ne més com han organitzat aquesta cercavila, ens anem fins a la plaça Vella del Vendrell, on tenim la nostra companya Lourdes Meroño, de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Carles, i a més, molt ben acompanyada, ja que estic amb el Marc Rodero, president del Cabrot, i el Joan Ferrer, president dels Gegants del Vendrell.
Bon dia als dos, bon Marc dia. I Joan.
Hola, bon dia.
Imaginem que molt contents de poder dur a terme aquesta cercavila, i més tenint en compte l'actual situació sanitària.
Molt bon, la veritat és que desitjàvem poder tornar a sortir al carrer a ballar les places, i de fet aquest any és una realitat tal com començarem d'aquí una estona.
Doncs sí, molt contents també, i molt satisfets per com ha anat evolucionant tot. Ho hem treballat moltíssim i, per tant, al final, com deia el Joan, doncs tornarem a estar una altra vegada als carrers cremant, ballant, en definitiva fent el que ens agrada a nosaltres, vivint aquesta cultura popular.
Joan, Marc, el Vendrell heu comptat amb el suport incondicional de la regidoria de festes, i malgrat la situació que estem vivint heu pogut anar fent alguna actuació. Com ho valoreu?
Doncs ha estat un treball ingent, un treball molt important des de la regidoria de festes i també des de totes les entitats, tant de cultura com de foc. La feina ha estat destacable, hem tingut la capacitat de posar-nos tots d'acord, i al final, doncs, com dèiem, tornarem a sortir una altra vegada als carrers amb totes les mesures que hi ha a hores d'ara, però per tant ho farem de forma segura, i ho farem, doncs, això, com diu l'eslògan, no?, de la festa major, ens vacunarem per aquesta festa major, i per tant, de nou, una altra vegada, gràcies a aquesta feina ben treballada entre tots, doncs hem aconseguit, o aconseguirem de nou, estar una altra vegada a fer que el que més ens agrada, que és al final estar al carrer i poder ballar.
De fet, Marc, Joan, veient que es van exaurir les 390 entrades en poques hores, no sé si us sentiu reforçats, volíem dir, per la ciutadania, i veieu que potser us valoren més que en l'època prepandèmia.
Home, veient els pocs minuts que van tardar en esgotar-se les cadires per poder veure el Cercavila i poder veure el que és el correfoc, donar aquesta energia per poder seguir treballant i seguir apostant per poder sortir al carrer, tot i la situació complicada que estem de pandèmia, i això vull que no, que el poble s'aboqui amb nosaltres i reservi en tan pocs minuts, és una alegria per les entitats que treballen pel món cultural aquí al Vendrell.
Dur a terme una cercavila com la coneixíem és per vosaltres un èxit? Us fa una mica de vertigen?
Home, per nosaltres aquesta situació és molt desconeguda. Nosaltres portem molts anys, en el cas del foc, doncs, aquesta cercavila tan important que en algunes ocasions hem arribat a tindre més de 24 entitats, 24 colles a una mateixa cercavila. Per això podíem dir que ens autoanomenem la capital del foc en aquest sentit. Però vaja, que haver-ho de treballar en aquestes condicions tan diferents i tan adaptades no deixa de ser un repte. I per tant, doncs, poder-ho aconseguir, tot i com estem, poder tornar a sortir o continuar sortint, tot i aquesta situació que no ha estat fàcil, doncs és un èxit total. I si, com deia el Joan, tot el poble del Vendrell ens acompanya, tota la gent ens recolza, doncs per nosaltres no hi ha més orgull ni hi ha més satisfacció que poder viure d'aquesta manera.
I no sé si ens podeu explicar com heu fet la preparació dels diferents balls aquí a la Festa Major del Vendrell.
Bueno, aquí a Vendrell cada ball ha estat per uns protocols diferents de l'hora de fer assajos, han anat assajant o per grups de 6 o per grups de... han anat dividint-se per no aglomerar-se els assajos, i en mica hem anat assajant i ens hem pogut anar preparant per poder lluir tots els balls per la Festa Major.
De fet, dèiem nosaltres al començar aquesta connexió amb la plaça Vella del Vendrell que estàvem a pocs minuts a que comenci aquesta cercavila. Lourdes, és així? Suposo que la gent està preparada, no?
Doncs sí, aquí precisament a la plaça Vella el que s'ha fet és tenir unes cadires. Les cadires s'han anat repartint per tota la, el que serà la cercavila, que començarà en breus minuts. I aquí doncs la gent ja està asseguda. També haig de dir que el temps no ens està acompanyant gaire, ja que està plovent. Oh. I suposo que això també està fent doncs, que la gent s'apropi una mica més tard. Però sí, l'ambient és molt xulo, hi ha moltes ganes de festa i amb moltes ganes de veure aquesta cercavila per primer cop en dos anys, quasi.
Lourdes, doncs espero que la pluja no malmeti aquesta cercavila. De fet, ràpidament, a part d'aquesta cercavila, recomanem algun altre acte destacat d'aquesta festa major.
Doncs hi ha molts actes de nit. Demà haig de dir que hi ha un concert de guardafuegos que està empatant-ho molt fort. A més, és un company periodista del Tarragona Digital i quasi estan exaurides les entrades. Aquesta nit actuarà Toni Moc amb el Pot Petit, també amb entrades quasi exaurides, i la Cercavila de Foc, que és una meravella.
Doncs jo espero que la pluja no malmeti aquesta cercavila, que començarà d'aquí pocs minuts a la plaça Vella del Vendrell. Vull agrair a Marc Rodero, president del Cabrot, i també al Joan Ferrer, president dels Gegants del Vendrell, la seva participació i també atenció.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos micròfon, per donar-nos també ales i per poder compartir amb la resta del país doncs, la nostra passió, que segurament que amb el Joan coincidim, doncs, que en definitiva és el que ens aguanta i el que ens fa estar vius i el que ens manté doncs, aquí al Peu del Canó. Moltes gràcies.
Sí, sí, moltes gràcies també per part dels Gegants per fer difusió del món cultural i per estar al Peu del Canó en aquestes èpoques tan complicades pel món cultural.
Lourdes, et deixo gaudint de la cercavila.
Moltíssimes gràcies, Carles. Que vagi molt bé.
Sortim a l'exterior.
I tu, quina cançó de l'estiu recordes?
Hola, sóc en Josep Lluís Vidal, d'Ona Magrat. Avui us portem un dels grans hits dels 90. És La Macarena de Los del Río. El tema es va publicar l'any 1993 com a senzill del disc A mi me gusta, però dos anys més tard es va convertir en un èxit internacional, fins al punt que va arribar al número 7 de la llista Billboard Hot 100. I és que qui no recorda a l'expresident Bill Clinton ballant La Macarena? Que tingueu bon estiu. Que tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Sens dubte, quin èxit de Los del Río amb aquesta Macarena proposta que ens ha arribat des d'Ona Malgrat. 8 minuts, arribem a les 11 del matí. Els darrers minuts de l'Obert per Vacances comentant el nostre concurs d'Instagram, l'Antiposto, que jo vull que sigui el concurs copet i que t'estiu, eh? El divendres de la setmana passada vam anunciar el primer guanyador d'aquest concurs que promou la realitat a les xarxes socials. Anem fins a Ràdio Ciutat de Tarragona. Álvaro Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Carles.
I també des de M1FM, Laia Berenguer, bon dia.
Bon dia.
Laia, escolta, vam tenir guanyador divendres, eh?
Doncs sí, l'usuari d'Instagram, @subistar, que es va emportar les dues ampolles de vi del Celler Lafu per la seva foto de la mudança en ple estiu. Al final no vam poder contactar amb ell després del programa, però sí que ho vam fer aquest matí, i no va entrar en directe perquè, a banda de que tenia tota aquesta feinada movent caixes d'un lloc a altre, també treballa de cambrer amb uns horaris intempestius. Per tant, crec que és ben mereixedor d'aquest premi, aquest primer premi d'antipostureig.
Caram, i tant, eh? O sigui, que si té multifeina, eh? Des d'aquí el felicitem per aquest premi. Ja ho sabeu que podeu participar-hi a partir d'avui amb el que serà aquest concurs setmanal, perquè avui obrim, no?, fem un reset amb les participacions i obrim un nou premi, eh? Què tenim per aquesta setmana, Álvaro?
Pues bé, els guanyadors d'aquesta segona setmana que hem estrenat avui s'emportaran dues ampolles de vi del celler Vallformosa, una Masia Freier Rosat, que va guanyar el Premi Gran Binari d'Or de Vins Rosats, i un Mistinguetti Brut Natur, guanyador del Premi Binari d'Or de Vins Escumosos Joves. Al compte d'Instagram de la xarxa i a les diferents emissores que fan possible aquest programa podreu trobar la informació per participar. I sobretot, no us oblideu d'etiquetar, com sempre, a la xarxa i a Premis Binari, i en aquesta ocasió a Vallformosa amb l'etiqueta Antipostu.
Doncs ja ho sabeu, podeu etiquetar a través d'Instagram de la xarxa i, en aquest cas, participar des d'avui i fins divendres, oi, Laia? Fins divendres hi haurà temps, eh?
Tenim temps fins divendres perquè serà aquell mateix dia quan tanquem la setmana i tancarem també el concurs i anunciarem nou guanyador.
Molt bé, doncs, Álvaro, Laia, des de Radio Ciutat de Tarragona i Emun FM Ràdio, us esperem demà a la mateixa hora per comentar les participacions dels oients des d'ara i fins demà, quan hauran passat 24 hores. Gràcies.
Moltes gràcies. Fins
gràcies.
Demà.
Fins demà.
I avui, abans d'acabar, us proposem el festival A2M de Tornabous, a Lleida.
Soc en Ramon Romí i formo part de l'equip tècnic del festival A2M. L'A2M és un festival petit i popular d'anar per casa, que durant els mesos de juliol, agost i setembre se senten espais singulars i oberts al municipi de Tornabous. En cadascuna de les 8 vetllades programades, hem convidat a grups i artistes a compartir el seu talent escènic i musical. Cultura que muda, a tocar, tocar. Només hi faltes tu. Pots trobar tota la informació i reservar localitats al web a2m.cat. T'hi esperem.
Bona proposta que ens arribava per fer des de Tornabous. Doncs nosaltres tanquem l'edició, primera edició d'aquesta segona setmana de l'Obert per Vacances. Com sempre, us recordo que ens podeu sintonitzar a la vostra ràdio de proximitat de la xarxa cada matí de 9 a 11. Demà hi tornarem a partir de les 9 i 4 minuts. Si us ve de gust, ja ho sabeu, eh? Podeu compartir aquests minuts de ràdio amb nosaltres. I atenció, perquè demà obrim telèfons, perquè gràcies a Matller Origen sortejarem una cistella de fruita i verdura fresca a la secció de cuina a dues bandes. Un dia més, gràcies per la vostra atenció, que comenceu molt bé aquest dilluns. Demà us esperem i bones notícies pel que fa a l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia. Us ho hem explicat també en directe avui a l'Obert per Vacances. Que vagi bé, gràcies.
Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
La xarxa de comunicació local.
A l'altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat, mentre travesso amb un botó el trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Soc tripulant del Pal Major, d'alguna passa que m'alvira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, una pressa, viatge amb ser retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Per fer menys mal a les estrofes de la premsa elemental, que rem ser primer la solitud o potser l'ou, i de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar, de mentida un got de plàstic a la mà. Jo prometo que no crec en tot això, de veritat que jo no he respiro dins d'una cançó. De veritat són els motius que vam sopar, de mentida un got de plàstic a la mà. Jo prometo que no crec en tot això, de veritat que jo no he respiro dins d'una cançó.
La xarxa de comunicació local.